D'aquí unes hores, si es respecta el pacte, hi haurà un respir a la Franja de Gaza, un petit respir, 4 dies d'alto el foc. De seguida connectarem amb els nostres enviats especials a la zona per saber com són aquestes hores prèvies. Ja podem apuntar que s'han aprofitat per seguir atacant. L'intercanvi agre d'impressions sobre la llei d'amnistia entre la dreta i l'esquerra avui s'ha traslladat al Parlament Europeu.
Escucha, Europa, la vergüenza de España que tiene el único gobierno europeo sostenido por comunistas, independentistas y exterroristas. Supongo que para algunos de ustedes es más provechoso amnistiar a corruptos antes que a demócratas condenados por poner urnas.
Catalunya nit. La Blanca Espinosa és una dona de 78 anys que avui estava a punt de perdre la casa on ha viscut bona part de la seva vida. Devia 88 euros, però la volen fora de la vivenda perquè la propietària aspira a treure'n més diners amb el lloguer turístic. La pressió dels veïns del Gòtic en suport de la Blanca ha tingut, de moment, efecte.
Però va passar molt mal. Muy mal, muy mal. Qué día que no me fuera hoy mismo, fíjate. Si me muevo, no sé si lo resistiré.
També ha patit el protagonista d'un documental que ha optat a un Emmy aquesta setmana, Serigne Mbaye. És un home senegalès que va marxar del seu país en pastera i va acabar sent diputat de l'Assemblea de Madrid. En una entrevista al Catalunya Nit explica que molts senegalesos no abandonarien casa seva si les empreses estrangeres no sobreexplotessin la costa del seu país.
Porque era pescador y después de 10 años pescando vi como la cosa cambiaba negativamente por la presencia pues de los barcos multinacionales que estaban en el mar. Pues al final cuando llegó esta ocasión de las pateras pues decidí salir de este país porque veía que eso no tenía futuro.
Sonen sempre abans que nosaltres i és un honor que ens precedeixin. Els companys del Búnquer de Catalunya Ràdio han recollit fa uns minuts el Premi Ondas. En Peyu s'ha posat una barretina i unes 7 vetes de gala per pujar a l'escenari del Liceu.
I també per reivindicar que hi ha molta gent a qui li agradaria que la cultura d'aquest país que es diu Catalunya quedés reduïda a això, que ens deixessin anar amb barretina i 7 vetes i poguéssim cantar, bueno, o ballar 4 sardanes i menjar algun carquinyoli. Però el nostre és un objectiu una mica més ambiciós, que és fer un bon programa de ràdio.
Premis a la ràdio i també a la tele, i un dels protagonistes d'un documental guardonat passarà també pel Catalunya Nit.
Que esa proposición de ley que hace 3 semanas llevamos al registro del Congreso, la hagan suya todos los partidos políticos. Las enfermedades como la ELA no saben de ideologías.
I també Josep Maria Pou, que es transforma en Jordi Pujol en una pel·lícula amb guió de Toni Soler. Avui hem passat pel rodatge.
Però no es fan gaires pel·lícules tan lligades a la realitat i uns fets que encara estan en carne viva, encara són ferida oberta per molta gent.
Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
L'amnistia s'ha debatut avui a les institucions europees, però la comissió no s'ha mullat. El comissari de Justícia ha explicat avui a l'Eurocambra que no es posicionarà sobre la llei fins que s'aprovi al Congrés. Això sí, Didier Reynders ha avisat que després analitzarà el text a fons. El debat ha enfrontat els blocs de la dreta i l'esquerra. Jordi Baró, des d'Estrasburg, després del debat d'avui, sembla que Brussel·les no té pressa per posicionar-se sobre aquesta qüestió.
Sí, el debat d'avui a Estrasburg ha servit per clarificar que l'examen de la Comissió Europea a l'amnistia no serà immediat i que s'haurà d'esperar mesos fins que la llei no estigui aprovada de forma definitiva. PP, Ciutadans i Vox havien impulsat la discussió d'avui i l'han utilitzat per denunciar l'amnistia com una amenaça a l'estat de dret a Espanya. Brussel·les respon que ho segueix i ho seguirà de prop i que farà una anàlisi per determinar la compatibilitat amb el dret i els valors europeus, però no ara, sinó quan també hagi examinat les esmenes. Didier Reynders, comissari de Justícia.
La comissió farà aquesta anàlisi a fons, de manera independent i objectiva, per determinar si compleix la llei europea i també els seus valors fonamentals.
Pel que fa al debat pròpiament, ha traslladat de Madrid a Estrasburg la discussió política en un hemicicle força buit i sense que hi hagi hagut ni vot ni resolució. Sentim Dolors Montserrat del PP i les respostes de Diana Riba d'Esquerra Republicana i Toni Comín de Junts.
Escucha, Europa, la vergüenza de España que tiene el único gobierno europeo sostenido por comunistas, independentistas y exterroristas.
Supongo que para algunos de ustedes es más provechoso amnistiar a corruptos antes que a demócratas condenados por poner urnas.
Lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es la deriva trumpista que está haciendo el PP de la mano de Vox.
Puigdemont, mencionat en algunes intervencions, però que no ha pres la paraula, ha qualificat el debat de circ i creu que ajuda a internacionalitzar el conflicte català.
També es pot considerar que internacionalitza el conflicte el nou moviment judicial contra Tsunami Democràtic. El jutge de l'Audiència Nacional, García Castellón, accelera per totes les vies i ara ha demanat a Suïssa que l'informi d'on viu Marta Rovira com a pas previ per citar-la a declarar investigada per terrorisme. També ha reclamat informació sobre un compte bancari suís que vincula amb el finançament de l'organització. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal, bona nit.
Quins arguments dona el jutge a les autoritats suïsses perquè col·laborin?
Doncs diu que hi ha indicis de terrorisme i el recorda que en aquest cas estan obligats a cooperar per aquest delicte. Diu el jutge García Castellón que Tsunami feia servir armes, parla de pedres, de vidres i també d'un tiragomes. Diu el jutge que durant la protesta a l'aeroport del Prat hi havia un manifestant armat amb això, amb un tiragomes, que llançava peces metàl·liques i que va ferir un policia. I el jutge també recorda el ciutadà francès mort d'un atac de cor i ho vincula amb el col·lapse de l'aeroport. Per tot això, parla de terrorisme i diu a les autoritats suïsses que Marta Rovira era una peça clau d'aquesta organització que coordinava Tsunami i per això se l'ha d'investigar. I a més, diu que una prova d'això, de que coordinava l'organització, és que va ser la més ràpida a repiular a Twitter l'estrena de Tsunami. Diu el jutge que només va trigar 3 minuts a compartir el primer tuit en què s'anunciava la creació de la plataforma i creu que això vol dir que n'estava al corrent. Aquests són alguns dels indicis que apunta el jutge de l'Audiència Nacional per convèncer les autoritats suïsses perquè col·laborin en aquesta causa i perquè li facilitin això a l'adreça on viu Marta Rovira i li envien informació bancària sobre qui controlava aquest compte suís i quins moviments es van fer.
La meva memòria és molt fràgil, Paula, però diria que fa 4 anys ja Suïssa es va negar a col·laborar en aquesta mateixa investigació, no?
Sí, exacte, va ser el 2019. Suïssa va rebutjar la primera petició que ja li va fer llavors l'Audiència Nacional i van ser molt contundents. Van respondre que no col·laboraven en causes polítiques. Però García Castellón no es rendeix i ara veiem com ho torna a intentar. Avui Esquerra Republicana ja ha sortit a criticar que aquest és un pas més de l'operació política i judicial per impedir que els acusats de Tsunami siguin amnistiats i la Fiscalia també intenta parar els peus al jutge García Castellón i avui justament ha presentat recurs contra una de les seves últimes maniobres, la que va fer ahir elevant el cas al Suprem per anar també contra Carles Puigdemont, demana que l'investigui perquè és aforat.
Una nit més. Moltes gràcies, Paula.
Bona nit.
Catalunya nit.
Són les 10 i 9 minuts de la nit. La treva pactada entre Israel i Hamas amb la mediació internacional començarà demà al matí, segons l'organització islamista, i servirà per alliberar hostatges capturats el 7 d'octubre a canvi de més d'un centenar de presos palestins. Enviats especials a Jerusalem, Raúl Flores, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Raúl, quins detalls teniu de l'acord entre Israel i Hamas?
El primer és la durada, és una treva, no al final de la guerra, això Israel ho ha deixat clar, serà un alto al foc curt de 4 dies inicials i que es podrien allargar. Seran els primers dies sense bombes en l'últim mes i mig i això ha de permetre entrar ajuda humanitària en una població que porta setmanes amb molt pocs aliments bàsics i sense llum ni combustible. En aquests 4 dies, Hamas també alliberarà 50 hostatges, dones i menors de 19 anys, sortiran acompanyats de la Creu Roja, que podrà visitar també la resta d'hostatges, gairebé 200 persones que continuen en mans de Hamas i també poder-los donar atenció mèdica. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, acaba de dir que hi podria haver més alliberaments en el futur.
S'ha aconseguit millorar l'acord amb la combinació de l'esforç militar i l'esforç polític per crear les condicions perquè segrestats puguin tornar. Crec que aquesta combinació també permetrà l'alliberament d'altres segrestats en les següents etapes.
Les famílies Manel celebren l'acord. L'alto al foc també implica que Israel alliberi 150 presos palestins, també dones i menors de 19 anys.
Estem a poques hores, per tant, d'aquest alto al foc, però el que heu pogut constatar avui és que, de moment, els atacs i bombardejos sobre la Franja de Gaza no han cessat.
Sí, avui les bombes han continuat caient sobre Gaza, com en els últims 47 dies. És el so de les bombes que han captat els micròfons de Catalunya Informació, bombes continuades que es veien i es sentien des d'Esderot, una ciutat israeliana a poc més d'un quilòmetre del nord de Gaza. Bombes, míssils, explosions contínues durant hores que han castigat un cop més la franja. Veiem les poblacions, veiem des d'allà de Beit Hanun, de Beit Lahia, que són a tocar de l'hospital indonesi. I això al nord, però al sud també hi ha hagut bombes i més de 100 palestins no identificats enterrats en una fossa comú prop de la ciutat de Khan Yunis. A Esderot, a poc més d'un quilòmetre de la franja, dèiem, hi vivíem unes 30.000 persones, però ara els seus carrers estan deserts, no hi ha gent, tampoc cotxes, ni tampoc comerços oberts. Només un supermercat on hem preguntat justament com veien aquest alto el foc.
I don't approve of it.
No ho aprovo. Crec que hem d'aconseguir alliberar tots els hostatges, no només uns pocs, perquè llavors, si només alliberen els nens i les dones, els altres els consideraran morts.
Esderot va ser una de les ciutats més atacades per Hamas fa un mes i mig.
Molts dels familiars dels hostatges, Raül, no han pogut tornar a casa seva des del 7 d'octubre i viuen en hotels. Heu estat en un, a la vora del Mar Mort. Què us hi heu trobat?
Doncs 400 famílies del kibbutz de Beri, que és un dels més atacats per Hamas, persones com la Noel.
Tinc 65 anys, estic divorciada i tinc 5 fills, però ara només 3 són vius. Quan em van dir que el meu fill era mort, vam decidir venir cap aquí tots junts. No havia estat mai tan espantada.
Són a més de 100 quilòmetres de les seves cases, però aquí es coneixen tots, com explica el Xivi.
Con gente del kibbutz, que donde uno mira, este perdió la hija, este perdió los padres, este perdió los hijos, este tiene casa, pero este vive, pero no tiene casa, pero volvió, incendiaron la casa. Yo se volví al kibbutz para ver lo que pasa allá.
La vida en aquest hotel del Mar Mort és molt intensa, ens expliquen, amb desenes de funerals des que han arribat, però i el futur? Li preguntem a la Perac.
No sé què faré. Tinc 75 anys i l'únic que vull és viure en pau, tranquil·la, amb amics i amb coses a fer. No sé què faré.
Més de 120.000 israelians han hagut de marxar de casa seva des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre, segons dades del govern.
En directe, Raül Flores, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez des de Jerusalem. Bona nit.
Bona nit, Manel.
I un país que pot haver passat desapercebut però que ha estat molt protagonista d'aquest acord entre Israel i Palestina ha estat Qatar, que ha fet de mediador. L'emir de Qatar sembla haver-ne estat l'artífex, un home que ja ha fet de mediador en diversos conflictes, no només els regionals, i per això ens preguntem qui és aquest emir. Ens ajuda a entendre-ho la Natàlia Ramon.
El xeic Tamim bin Hamad Al Thani és l'actual emir de Qatar, però no li tocava.
o és gràcies a un seguit de renúncies que l'han dut fins al tron? El seu pare va abdicar ara fa 10 anys i el seu germà gran i successor va renunciar a l'emirat. La nissaga dels Tani de Qatar és molt rica, però no se la considera descendent del profeta Mahoma com a les famílies que dirigeixen l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs.
We were praising each other, laughing with each other, discussing, you know, how to solve this terrorism.
Potser per això l'emir Tamim bin Hamad, igual com ho va fer el seu pare, no ha descansat en la seva idea de posar Qatar al món, i també pel seu convenciment que amb la rellevància internacional garanteix la seva seguretat. Qatar és un emirat molt petit que és ben bé al mig de les dues grans potències regionals, l'Aràbia Saudita i l'Iran, però Doha ha tret el cap en l'economia, per descomptat, però també en la diplomàcia i en la cultura. Qatar ha organitzat un mundial de futbol. Es veu que el Sheikh és un gran amant de l'esport. Ha estat també mediador en diversos conflictes, no només els regionals. Inverteix milions de dòlars en cultura i informació. El seu pare va crear i posar en marxa la primera televisió independent del món àrab, Al Jazeera. Tamim bin Hamad té habilitat negociadora i és el millor diplomàtic del seu país. Té bones relacions amb els Estats Units i amb l'Iran i alhora acull l'oficina política de Hamas, instal·lada a Doha, i altres grups integristes, com els talibans. Això li ha valgut els retrets de molts que l'han acusat de patrocinar i finançar el terrorisme. És fonamental en el conflicte palestí. A cop de talonari, paga el sou dels funcionaris de la Franja de Gaza, fa transferències directes d'efectiu a famílies pobres i ofereix ajuda humanitària d'Ojo als ciutadans de la franja. L'emir és un solucionador de problemes internacionals. Des de Doha es va fer l'evacuació d'afganesos en risc de patir les represàlies dels talibans quan els Estats Units van marxar sobtadament l'estiu del 2021. Va fer de mediador en l'intercanvi de presoners entre els Estats Units i l'Iran fa només 3 mesos. I aquest any també ha negociat perquè 4 nens ucraïnesos es retrobessin amb les seves famílies després d'haver-los separat durant la invasió russa. Sembla, doncs, que Tamim bin Hamad al-Thani ha trobat el seu lloc, un lloc que en principi no li corresponia, però que ell s'ha sabut forjar mentre assegura que el paper de mediador és ingrat, però que en una guerra sempre hi ha d'haver algú que mantingui canals oberts. I afegeix, ser mediador no és bon ni és dolent, és tenir capacitat de parlar amb tothom. Ara ha parlat amb els Estats Units, Israel i Hamas.
També serà molt important, evidentment, veure què hi diuen en tot això les Nacions Unides, i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, diu que l'organisme mobilitzarà tota la seva capacitat perquè la treva entre Israel i Hamas sigui un èxit. Xavier Vilà.
El llenguatge ha estat més carregat a Roma, on familiars dels palestins que viuen a Gaza asseguren que el papa Francesc ha qualificat de genocidi les accions d'Israel a la franja quan els ha rebut avui.
Quan hem compartit les històries de les famílies assassinades, ell ha mencionat que hi veu un genocidi. Ha estat molt clar en l'ús de la paraula genocidi, que no ha vingut de nosaltres, ha vingut de sa santedat, el papa Francesc.
El portaveu del Vaticà ho ha negat i s'ha remès a les paraules públiques que havia pronunciat abans el pontífex.
He sentit com pateixen les dues parts. Això és el que fan les guerres. Però aquí s'ha anat més lluny. Això ja no és una guerra. Això és terrorisme.
A París, l'Elisi diu que la pausa ha de servir per obrir un alto al foc durable, i per la seva part l'Iran adverteix que si la pausa no s'allarga, la guerra s'estendrà a altres llocs.
El conflicte a Palestina també té conseqüències en el món artístic. A Hollywood, dues actrius han rebut represàlies professionals per donar suport a Palestina, i no són dues actrius menors, Marc Ruiz.
Susan Sarandon ha vist com els seus agents, United Talent Agency, l'han fet a fora del seu catàleg. L'actriu de 77 anys, nominada 5 cops als Oscars i guanyadora d'una estatueta per pena de mort, té un llarg historial d'activisme polític i s'ha manifestat en diverses ocasions a favor de Palestina. L'actriu mexicana Melissa Barrera, que ha protagonitzat la saga Scream, ha quedat fora del rodatge de la nova entrega de la pel·lícula de terror després d'haver escrit a les xarxes socials que Gaza està sent tractada com un gran camp de concentració. La productora l'acusa d'antisemitisme.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Malgrat això, centenars de músics que es comencen a mobilitzar reclamen que s'aturi la guerra. Això és una notícia que hem sabut avui.
Més de 4.000 artistes d'arreu del món reclamen un alto al foc en un manifest. Hi ha músics com FKA Twigs, bandes com Pulp, Mogwai o Sliterkini, dos dels membres de Rage Against the Machine, Zack de la Rocha i Tom Morello, o productors com Brian Eno i la veneçolana resident a Barcelona, Arc, que ha treballat amb Bjork, entre d'altres, i que és habitual del Sonar. El manifest assegura que la catàstrofe humanitària a Gaza és un cas de genocidi de llibre i demana un alto al foc immediat i que s'acabi el suport militar i econòmic a Israel.
Són les 10:20, fa poc més d'una hora que han tancat els col·legis electorals als Països Baixos, on avui se celebren eleccions generals, uns comicis que marcaran tot un canvi segur, perquè després de 13 anys de governs conservadors, amb Mark Rutte al capdavant, hi haurà un canvi perquè no s'hi presenta. Connectem en directe amb la nostra enviada especial a l'AIA, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit.
Què diuen els primers sondejos, Isabel?
Doncs donen una notícia grossa, que guanyaria l'ultradretà Geert Wilders, el fundador del Partit de la Llibertat, i no per la mínima, sinó amb un clar avantatge de 9 punts respecte al segon. Wilders trauria 35 escons i en segon lloc quedaria amb 26 l'excomissari europeu Frans Timmermans. La patacada seria per la substituta de Mark Rutte, la liberal Dylan Jezelgos, que en trauria 23, perdent-ne 11. I finalment el dissident democristià Pieter Omtzigt, que acaba de fundar un partit de nom Nou Contra Tracte Social, en trauria 20. Un Wilders guanyador, però no vol dir que sigui el pròxim primer ministre, perquè si bé la candidata liberal ha estat durant la campanya oberta a governar amb ell, el que de tercera difícilment ho acceptarà. En canvi, una coalició anti-extrema dreta, encapçalada per Timmermans i la seva llista ecosocialista, sí que és possible, amb els liberals, els 20 diputats del nou partit d'Omtzigt i el centre-esquerra de 66 que en treu 10. Insistim, però, que són sondejos a peu d'urna, que confirmen, malgrat tot, la tendència última que donaven les enquestes.
Per tant, sondejos, prudència, però de moment el que indiquen és que podria guanyar l'ultradreta, això sí, sobre un període de moltes negociacions perquè no governi. Isabel, tu has pogut parlar amb alguns dels electors que avui estaven cridats a les urnes. Quin és l'estat d'ànim ara mateix entre la població neerlandesa?
Hi havia una idea unànime amb aquestes eleccions i és que calia un canvi que ja s'ha produït, un vot de càstig al govern sortit, als liberals, però també als demòcrata cristians. El tema de la immigració ha estat el que va fer caure el govern anterior i aquest cop els defensors de polítiques encara més dures per reduir el nombre d'acceptacions de demandes d'asil, per exemple, haurien anat a buscar l'original, que és l'extrema dreta. La gent jove i els nous votants, en canvi, estan més preocupats pel canvi climàtic o pel preu de l'habitatge i això ha ajudat a fer pujar la llista ecosocialista de Timmermans. Però ni tan sols això ha estat un gran tema de campanya. Ho ha estat un cop més la demanda de regular una immigració que, tot i que en aquest país amb un 4% d'atur és necessària, tant des del centre-esquerra fins a l'extrema dreta insisteixen que cal gestionar d'una altra manera.
Molt bé, Isabel, doncs veurem què és el que diu l'escrutini. De moment tenim els sondejos. Bona nit.
Bona nit.
Aquest matí, Salvament Marítim ha rescatat un caiuco amb 70 persones a bord, entre les quals hi havia dos menors, a pocs quilòmetres de les costes de Gran Canària. El repunt d'arribades d'aquesta ruta migratòria ha batut rècords no només l'últim mes, sinó en tot el que portem d'any. Avui volem parlar amb l'activista antiracista Serigne Embaye, que fa anys que va fer la mateixa ruta per venir des del Senegal. Ara, un documental d'Al Jazeera, en producció de Zungu, explica la seva història, que aquesta setmana ha estat finalista als Premis Emmy Internacionals. Serigne Embaye, muchísimas felicidades por haber llegado tan lejos.
Pues muchas gracias, la verdad.
Cuéntanos cómo era tu vida en Senegal antes de decidir buscar fortuna en otro sitio.
Pues tenías a tu familia, salías a trabajar, volvías, estabas con tus amigos y haciendo vida normal y feliz. Hasta que llegó esos momentos complicados que nos obligó a muchos de nosotros pues a coger la patera.
¿Por qué decidiste migrar hacia España?
Pues porque ya tenía pues el futuro muy incierto laboralmente, porque era pescador y después de 10 años pescando vi cómo la cosa cambiaba negativamente por la presencia pues de los barcos multinacionales que estaban en el mar y viendo la cosa muy complicada y después de haber pedido visado para viajar, pues no pude obtenerlo, pues al final cuando llegó esta ocasión de las fronteras, pues decidí salir de este país porque veía que eso no tenía futuro.
Cuéntanos qué es lo que pasa con estas empresas que van a pescar en las costas de Senegal.
Pues estas empresas son multinacionales, pues apoyado por los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y el gobierno de Senegal, hemos visto la destrucción masiva del fondo marino, el expolio de los recursos marinos que ha dejado a los pescadores casi sin pescado. Ahora es un problema muy grande, un problema social y económico, porque han destruido la vida entera de pueblos. Y eso es lo que está ya fomentando todo lo que estamos viendo, de hecho, estos últimos meses, esas llegadas masivas.
Estas llegadas masivas que están llegando a cifras récord desde hace unos meses, ¿tienen relación directa con esto que cuentas de la problemática de la sobreexplotación pesquera por parte de multinacionales?
Sí, sí, efectivamente, tiene una relación directa. Bueno, además de la situación política que ahora hay en Senegal, frente también a esta Europa que saquea nuestros recursos de estos países de origen y es como cierra sus fronteras y al final, pues eso es lo que echa a familias enteras en esas vías mortíferas.
Tu caso fue popular, digamos. A ti te fueron más o menos bien las cosas, conseguiste regularizar tu situación, pudiste abrir incluso un restaurante, creo. Luego te metiste en política. La pasada legislatura fuiste diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos y en campaña electoral Pablo Iglesias dijo esto de ti.
Serín representa algo que es la llave fundamental para poder derrotar a la derecha y a la ultraderecha en Madrid. El valor. Y el valor no solamente por su historia personal. Serín ya tenía la vida hecha, ya tenía su restaurante, ya tenía la ciudadanía española. ¿Qué ganaba metiéndose en una lista de Unidas Podemos?
¿Por qué decidiste entrar en política?
Pues decidí entrar en política porque había que dar este paso. Porque no podemos solo estar a pie de calle peleando. Si hay oportunidad de meternos en política y ahí podemos cambiar algo, es que hay que estar en esos espacios de decisiones, porque si no, ellos seguirán tomando decisiones por nosotros y no saben cuál es la realidad de nuestra vida. Y ahí tenemos que estar, y ahí se tiene que reflejar también la diversidad que hay en ese país y que todo el mundo esté representado.
En el documental se te ve trabajando muchísimo como político, incluso yendo a las instituciones europeas a denunciar la problemática que nos has contado sobre la sobreexplotación en el mundo de la pesca en el Senegal. ¿Valió la pena entrar en política?
Sí, valió la pena. Es un trabajo muy duro, pero como lo que nos toca, que es el activismo y la lucha que nos toca, es dura, como siempre. Y entrar en política estás más expuesta y también pues se requiere este sacrificio. Porque hay, si pensar en miles y miles de personas que están sufriendo esta situación, merece la pena.
Tuviste que hacer frente también a alguna situación de racismo, de discursos xenófobos, como el de Rocío Monasterio de Vox.
Hombre, esta gente tiene complejo. El complejo que tiene y el miedo que tiene es como su privilegio. Creen que allí solo pueden estar ellas, que vienen de familias igual de mucho dinero, de familias que eran esclavistas, no van a querer ver a alguien como yo en ese sitio. No quieren que estemos. El pueblo tiene que tener representación en esas instituciones para que vea y que se refleje lo que somos, la clase trabajadora, en esos parlamentos.
Ahora estos días lo hemos visto con las sesiones de investidura de Pedro Sánchez. Parece la sociedad un poco dividida. Ahora en Madrid hay protestas de la ultraderecha. ¿Hay cada vez más racismo en Madrid o estos son solo una minoría pero que chilla más?
Eso no es una minoría, porque viendo la cantidad de gente que está saliendo a la calle y estos cánticos racistas, yo creo que ya eso es lo que refleja que hay el racismo. Y reconocerlo no es ningún problema. Reconocer que hay un racismo tremendo es trabajarlo. Porque hay racismo y esta gente, como se les ha permitido este discurso, ahora se ve a pie de calle. Y eso hay que cortarlo de raíz.
Pues ojalá que todo este activismo tenga resultado pronto, porque es realmente penoso ver que a estas alturas del siglo XXI todavía existe el racismo. Muchísimas gracias por contarnos tu historia y muchísima suerte.
Muchas gracias.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
En punt 11:15 de la nit, avui s'ha aturat el desnonament d'una dona de 78 anys del Gòtic de Barcelona per haver-se endarrerit en un pagament de lloguer de 88 euros. La propietat, que vol destinar el pis a l'ús turístic, ha acceptat posposar el llançament fins a l'11 de desembre per enllestir un contracte de lloguer que sigui molt més elevat. Una vegada s'ha sabut la decisió, la nostra periodista Cèlia Forment ha pogut parlar amb Blanca Espinosa, la llogatera.
Viu al número 6 del carrer dels Boters, a tocar de la Catedral de Barcelona per una banda i Porta Ferrissa per l'altra. Ara la propietat li vol augmentar el preu del lloguer, que ella diu que no pot assumir, i ens ha explicat que la pròrroga que han aconseguit per endarrerir el desnonament no la deixa del tot tranquil·la.
Lo he pasado muy mal, muy mal, muy mal. Que día que no me fuera hoy mismo, fíjate. Si me muevo, no sé si lo resistiré.
Ara m'ensenyaves que aquí tens un contracte de lloguer, sí, que són d'aquests de renda antiga, del 20 de desembre del 1968.
Si no quiero un piso nuevo, yo quiero quedarme aquí. Ahora veremos a ver lo que pasa. Me han dado 15 días, porque ya te digo, varios me han dicho que ellos repagan lo que pida yo de alquiler y además 2 años de adelanto. Pero ella de momento no... No se baja del carro, como digo yo.
De moment, la propietat ha acceptat un lloguer superior als 1.000 euros, en lloc dels 1.200 que demanava inicialment, i ara s'ha de veure com s'arribarà a l'import pactat. Actualment, la llogatera pagava una renda antiga de 340 euros i la part restant la podria portar a serveis socials. Aquest matí, desenes de veïns i activistes s'han concentrat a la porta de l'edifici durant hores per impedir el llançament.
També s'encarirà la factura de l'aigua, que augmentarà 2,5 euros al mes als 23 municipis que abasteix Aigües de Barcelona. La pujada s'aplicarà a partir del febrer, el càrrec que arriba cada 2 mesos.
La causa de la pujada és l'encariment de les tarifes d'Aigües Ter Llobregat, un 30% més altes pel cost de la desalinització. A més, les restriccions han fet baixar el consum i, per tant, s'han reduït els ingressos de les companyies. Ara, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reduir la pressió de l'aigua els municipis que gasten per sobre de la nova limitació de 210 litres per persona i dia. Els municipis on es podria aplicar la mesura són Corbera de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Just d'Esvern, Cervelló, també la Palma de Cervelló, Tiana i Sant Vicenç dels Horts.
Doncs davant la greu situació de sequera, Girona, Salt i Sarrià de Ter han optat per reduir la pressió de l'aigua als 3 municipis. La mesura afecta uns 140.000 veïns i durarà fins que surti de la fase de premeditació. Emergència. A Girona hi tenim la Maria Rovira.
L'empresa pública Catsa ja ha reduït el cabal de l'aigua que abasteix els 3 municipis i això en disminueix la pressió. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa la mesura i adverteix d'alguns problemes puntuals.
Estem parlant de situacions molt puntuals que es podrien produir en algun cas molt concret, i això és una cosa doncs, que promou l'Agència Catalana de l'Aigua, que promou el Govern de Catalunya, i en aquest sentit, en un sentit de responsabilitat institucional, els ajuntaments el que fan és seguir aquesta recomanació i desenvolupar-la com és el que pertoca.
A Salt tenen 2 pous localitzats de l'anterior sequera i ja estan fent les obres perquè siguin operatius quan calgui. Jordi Vinyes és alcalde.
Poden tardar un parell de mesos, però tot i així, si la situació d'emergència ens obligués a actuar de forma més immediata, a través de grups electrògens també podríem activar doncs, aquests 2 pous per tal de fer front a aquesta situació d'emergència.
Sarrià de Ter, on hi ha algunes indústries com una paperera, és l'únic dels 3 municipis que passa al llindar de preemergència amb 214 litres per habitant i dia.
Els empresaris han proposat un augment del salari mínim, però menor del que voldrien els treballadors. En concret, del 3% l'any que ve i un 3% més per al 2025. Actualment és de 1.080 euros bruts al mes, amb 14 pagues. Ignasi Abad.
El plantejament acordat per la Junta Directiva de la COE situaria el salari mínim en 1.112 euros al mes al 2024 i 1.146 l'any següent. La patronal espanyola assegura que la proposta és l'adequada perquè manté una correlació entre l'evolució general dels sous a Espanya i el del salari mínim. Els sindicats reclamen un augment de fins als 1.200 euros al mes, de manera que encara hi ha marge de recorregut en les negociacions que previsiblement han de començar o arrencar les pròximes setmanes. Aquest és un dels primers temes que té a l'agenda la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
I si ets usuari de Vodafone, potser has rebut un missatge avisant-te que un hacker ha tingut accés a les teves dades personals i bancàries. Si és així, què has de fer? Ho expliquem ara amb l'ajuda de Carme Montero perquè hi ha indicacions interessants per a tothom. Carme, l'operadora ha reconegut que li han robat aquestes dades, tot i que no ha concretat a quants clients. Sí que ha fet, però, recomanacions als afectats.
Primer de tot, si algú contacta amb vosaltres per telèfon i es fa passar pel vostre banc, no li faciliteu mai cap contrasenya, ni el PIN, ni dades personals. Vodafone tampoc us demanarà per cap via aquesta informació. Segon, heu de canviar totes les contrasenyes i claus d'accés a plataformes relacionades amb el pagament de les línies telefòniques i mai obrir enllaços de webs que no siguin segures. I tercer, vigileu si us fan un càrrec no autoritzat al compte bancari. Ho heu de denunciar a la policia.
Aquests són consells que ja hem dit altres vegades, de sentit comú.
Sí, però en aquest cas, recordeu que aquest hacker té els vostres correus electrònics i que també pot accedir als vostres contactes. I, Manel, no serà mai amb bones intencions.
Clar que no. Moltes gràcies, Carme.
A tu, bona nit.
Creix el nombre de víctimes d'agressions sexuals a Barcelona segons l'últim balanç de l'Hospital Clínic, que és el centre de referència en aquest tipus de violència a la ciutat. Fins al 31 d'octubre havien atès gairebé 600 persones, que és un 5% més que l'any passat, i el 89% eren dones. Montse Comelles, avui s'ha presentat el balanç anual del Clínic. Quines dades podem subratllar?
N'hi ha una que crida l'atenció i és que prop del 40% de les dones ateses presentaven, a més, lesions físiques com ara cops, mossegades, fractures o escanyament. Aquests casos de carnissament s'han doblat en un any i tenen un doble impacte en aquestes dones que triguen més a recuperar-se. Teresa Echevarria és fundadora de la Comissió de Violència Masclista i Salut del Clínic.
Que dintre del context de la violència sexual, que a més n'hi hagi un component físic tan agressiu, empitjora molt més, perquè físicament recuperar-te és més fàcil. Psicològicament empitjora molt més el pronòstic i l'impacte psicològic que habitualment hi ha com a vessant.
I dels casos analitzats, Montse, se sospita que en almenys un de cada cinc l'agressió sexual va ser facilitada per drogues.
En el 72% dels casos es va confirmar la presència de substàncies a través de l'analítica, sobretot alcohol, cocaïna, cànnabis i amfetamines, i pràcticament la meitat de les víctimes presentaven també amnèsia parcial o total del que havia passat.
I atenció ara, un estudi d'investigadors de la Universitat de Pàdua, Itàlia, assegura que la llengua que senten els nadons quan són a l'úter de la mare és la que determina la configuració del seu cervell. O dit d'una altra manera, els nadons, abans de néixer, ja comencen a identificar la llengua materna. Oriol Pujador.
Per fer l'estudi, els investigadors van fer encefalogrames a 33 nounats francesos per mesurar l'activitat cerebral mentre se'ls explicava un conte en tres idiomes diferents, francès, anglès i espanyol. El que van veure és que els nadons identificaven amb èxit la llengua a la qual havien estat exposats abans de néixer, és a dir, el francès, i, per tant, la diferenciaven de les altres dues. A més, reaccionaven millor a les unitats lingüístiques més grans, és a dir, a les síl·labes, ja que eren les que havien sentit també abans de néixer. Els resultats d'aquest estudi suposen l'evidència més sòlida fins ara sobre el fet que la llengua ajuda en la configuració cerebral fins i tot abans de néixer.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
No. L'equip del programa El Búnquer de Catalunya Ràdio ha aprofitat la gala dels Premis Ondas per defensar la ràdio pública en català, competitiva i innovadora. Ho ha seguit des del Liceu l'Òscar Callau.
Bona nit, Manel. Acompanyat del Jair Domínguez i la Neu Rossell i vestit amb barretina i espardenyes de Betes, en Peyu ha fet un discurs reivindicatiu de la llengua i la cultura catalana.
Per reivindicar que hi ha molta gent a qui li agradaria que la cultura d'aquest país que es diu Catalunya quedés reduïda a això, que ens deixessin anar amb barretina i set Betes i poguéssim cantar, bueno, o ballar quatre sardanes i menjar algun carquinyoli, però el nostre és un objectiu una mica més ambiciós, que és fer un bon programa de ràdio, i sobretot que ens el deixin fer, que ens deixin fer la nostra feina amb independència.
Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio, ha apostat per la ràdio de proximitat, la categoria per la qual els Ondas han guardonat el Búnquer.
Som molt bons fent informació i ràdio de proximitat, però ens sentim una ràdio amb vocació de grandesa i mirada de país, i això és el que seguirem fent.
El moment emotiu de la nit, la distinció com a millor documental per Unzué, l'últim equip del Juancar, i la tasca social de TV3 per explicar el dia a dia dels malalts d'ELA. Per esmentar alguns guardonats, Úrsula Corberó, millor actriu per El Cuerpo en Llamas, ha confessat que va estar a punt de no acceptar el paper de Rosa Peral.
Por ser tan trabajadora, tan valiente, porque estuve a esto de decir que no a este personaje, y por ser tan maja. ¡Hala!
I Juan Diego Botto, millor actor, ha estat una de les veus que ha mostrat indignació per la guerra a Gaza.
El mayor horror del siglo pasado en Europa fue la deshumanización de toda una comunidad, la comunidad judía. No cometamos el mismo error con la comunidad palestina.
Entre les autoritats que han presidit la gala, el flamant ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en el seu primer acte públic.
Les 10 i 41 minuts sona Manolo García i aviat sonarà també en directe al Palau Sant Jordi perquè hi actuarà el 18 de maig. Marc Ruiz.
El músic barceloní recupera el format elèctric després de la gira que ha fet als teatres. García hi presentarà el disc doble Mi vida en Marte i Desatinos desplomados, però també inclourà els grans èxits de les dues dècades de trajectòria en solitari. La nova gira de Manolo García començarà el 4 de maig a Salamanca i, a més de Barcelona, passarà per Alacant, València, Madrid o Bilbao, entre d'altres. Les entrades es posaran a la venda el 30 de novembre.
Ets burro o què?
Encara puc tornar, i tu què ets?
Prou! El que està fet, ja hi haurà temps per retrets. Ara hem de fer pinya.
Aquesta discussió forma part de la pel·lícula que explica com la família Pujol va gestionar la notícia sobre els diners no declarats en comptes andorrans que roda aquests dies als estudis de Mediapro, a Barcelona. Dirigeix el film que s'estrenarà als cines l'any que ve, Manel Huerga, amb guió de Toni Soler. La Montse Pujol ha anat aquest matí al rodatge de la pel·lícula i ha pogut parlar amb el director i els actors protagonistes, que són Josep Maria Pou i Carme Sansa.
Sí, hem anat a aquest rodatge que s'està fent, com deies, des de fa 3 setmanes i a Barcelona i que acabarà l'1 de desembre. La pel·lícula s'està rodant íntegrament en producció audiovisual, combinant les pantalles LED i el croma, de manera que tots els escenaris, això ho han volgut ressaltar molt, tant el director com els guionistes, tant interiors com exteriors, i es recreen, per tant, amb total realisme, segons ens han explicat, en un sol espai. Manuel Huergo, el director, ho valora d'aquesta manera.
El fet que sigui una pel·lícula feta amb aquesta, amb aquestes tècniques, això, jo crec que farà que l'espectador també es posicioni des d'un altre punt, des d'un altre lloc. És a dir, que no veurà una pel·lícula ni documental ni no sé què, sinó que és pel·lícula basada en fets reals, no? O inspirada en fets reals, no? I és la visió del Toni. El Toni com llegeix o com explica tot això, no?
La pel·lícula, que es titula Pare Nostre, arrenca el dia en què la família Pujol sap que es publicarà una informació sobre els diners no declarats a Andorra i mostra com ho va gestionar la família aquella nit que es van reunir Pujol, la seva dona i alguns dels seus fills. Ho ha explicat així el director.
És la mirada interior de la família. Tot el que passa en una família quan els cau el món a sobre i els diuen que els aniran a per ells, no? I que se'ls ha acabat. I la pel·lícula narra això. De fet, la pel·lícula no és un biòpic del Pujol ni res. És la pel·lícula comença en el dia en què els diuen que van a por ellos.
Josep Maria Pou interpreta el paper de Jordi Pujol, Carme Sansa el de Marta Ferrusola i Pere Arquilluer el de Jordi Pujol fill. I és que un detall, Manel, important és que a l'hora de dissenyar el càsting dels actors es va optar per valorar, ens han explicat, la capacitat interpretativa dels actors i actrius, sense prioritzar tant les semblances físiques amb el personatge real per evitar la imitació o bé la paròdia. Hem parlat també amb Josep Maria Pou, que està esplèndid, ho hem de dir, i ens deia que la pel·lícula explica uns fets que tothom ja coneix, no explicarà res que no coneguem, però ho fa d'una forma narrativa, diu, bellíssima.
Barreja en el mig de la pantalla els pensaments que té el Pujol a dins del cap, junt amb les imatges i amb les persones amb les que està en aquell moment realment. Crec que la narrativa de la pel·lícula sorprendrà i serà per si sola un al·licient com a obra d'art, com a treball d'art suficient perquè pugui interessar.
I res, completen el repartiment d'aquest film que es podrà veure l'any que ve, Xavier Ricard, David Selves i Sílvia Abril, entre d'altres.
Molt bé, avui has estat al rodatge, quan passis ja per la sala i la vegis, tornes a venir i ens ho
acabes d'explicar. I la comentem.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies, bona nit.
Són gairebé 3:15 de la nit, som en directe a Catalunya Informació. Hem explicat moltíssimes coses, però sempre ens passa aquí al Catalunya Nit que diem allò de tot no ens hi cap. I avui, Núria Hart, què és el que no ens hi ha cabut, per exemple?
Doncs que Colòmbia sembla que posaran solució a un gran problema que fa anys que arrosseguen. Resulta que fa gairebé 50 anys el famós narcotraficant Pablo Escobar, líder del càrtel de Medellín, es va comprar una petita manada d'hipopòtams africans i es va fer un zoo privat a casa seva, Colòmbia, a una finca que va dedicar suposadament a la preservació d'espècies en perill d'extinció. Doncs bé, Pablo Escobar va morir al cap de poc, l'any 83, a mans de la policia, i llavors els hipopòtams, que acampaven lliures pels milers d'hectàrees de la seva finca, es van instal·lar al riu Magdalena, el principal riu de Colòmbia. Doncs bé, allà s'han reproduït de tal manera que els experts en zoologia porten anys intentant controlar el nombre d'exemplars i no hi ha manera. L'any passat el govern de Colòmbia va declarar els hipopòtams espècie invasora i ara ja tenen cobertura legal per intentar limitar el nombre d'exemplars que campen lliures pel riu i que ataquen de tant en tant les barques dels pescadors. Per això ara el govern comença a controlar la reproducció d'aquesta grandíssima bandada d'hipopòtams, podrien arribar fins i tot al miler d'exemplars.
Déu-n'hi-do.
Autoritzant l'exportació, començant l'esterilització i sense descartar el sacrifici com a últim recurs.
L'ombra de Pablo Escobar és molt i molt allargada. Ara canviem radicalment de tema per parlar d'una de les sorpreses del pròxim Primavera Sound, que ha estat l'anunci de l'actuació d'Estela Maris, el grup de pop cristià creat per la sèrie La Messias. I a partir de les Estela Maris, avui en David Guzmán reflexiona sobre la paròdia i el context.
Petita prèvia per qui no les conegui. Estela Maris és un grup de ficció format per les germanes Puigbaró a imatge i semblança d'aquell conjunt que es va dir fa 10 anys Flors Maria. La troballa surt d'una sèrie, de la sèrie La Messias, dels Javis, un dels fenòmens televisius de l'any. La seva música és una barreja d'electropop neoevangèlic amb la marca Hidrogenès i neixen com a grup obligades per la seva mare. La mare figura que es comunica amb Déu i Déu li ha dit que les Estela Maris, per poder salvar el món, han de cantar coses com aquesta.
Mira l'estrella.
Perdido. Si te sientes solo.
En el marc de la sèrie, una sèrie molt crítica, la paròdia és explícita i dispara, entre altres coses, contra la noció de fanatisme i l'abducció mental. I ho fa amb una estètica buscadament kitsch, amb sorna i amb bilis, que són ingredients habituals de la comèdia des d'Aristòfanes. L'any que ve, però, les Estela Maris sortiran de la sèrie i el verb es farà carn a l'escenari del Primavera Sound, que és aquell festival, si ho recordeu, que ja va incorporar Los Chichos a la seva idea de modernó. El problema de programar les Estela Maris té un efecte perniciós, perquè quan el mainstream decideix cooptar la paròdia automàticament es desactiva. En el marc d'una ficció seriada, el missatge del grup és meridià. En el marc d'un macrofestival, l'acudit queda sepultat per un cartell de dimensions sàuriques. Una de les millors fàbriques de parodistes del nostre temps és el Polònia de TV3, un programa on la caricatura dels polítics és més real que els polítics de debò. Convocar les Estela Maris al Primavera Sound és com programar el Polònia al Temporada Alta. Vols fer una gracieta i acabes desactivant la crítica. Val més quedar-se amb l'experiència mística de la pantalla.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
As a result of our recent diplomacy, China's already taken steps to shut down companies dealing in...
Parla Joe Biden aquesta matinada, el president dels Estats Units, que diu que com a conseqüència de l'activitat diplomàtica, la Xina ha pres mesures per tancar empreses que es dediquen al tràfic de precursors químics imprescindibles per aconseguir el fentanil. També parla de Mèxic, que s'ha compromès a compartir dades d'intel·ligència per actuar contra aquest tràfic. Els Estats Units han demanat ajuda a Mèxic i la Xina per frenar el fentanil, un opioide sintètic molt potent que és la primera causa de mort als Estats Units en la franja d'edat d'entre els 18 i els 45 anys. Un nou capítol del Mapa Mundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, tracta aquesta setmana de la crisi de fentanil als Estats Units. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Per què es mor tanta gent als Estats Units per aquesta, per l'ús del fentanil?
Sí, mira, perquè es consumeix massivament com a droga fora de l'àmbit sanitari, fora dels hospitals. Com el cos hi crea tolerància, incrementen la dosi i la gent acaba patint sobredosis perquè no són capaços de controlar-ho. Laia Castell és investigadora postdoctoral a l'Hospital Johns Hopkins de Baltimore i ens explicava quina quantitat en cal per morir.
La dosi letal de fentanil se situa sobre els 2 mil·ligrams. Si t'imagines un llapis, quan li fas punta a la part negra, a la mina, el polvet que poguessis ficar damunt d'aquella part negra de la punta és la dosi letal de fentanil. És baixíssima.
És molt baixa. Imagina la punta d'un llapis, doncs el que hi cap a dalt justament és la dosi letal, no? A més, sovint es posa fentanil a l'heroïna, també a la metamfetamina o a la cocaïna per augmentar-ne la potència i molts consumidors no ho saben.
Acabem de sentir Joe Biden parlant de Mèxic, de la Xina. D'on prové el fentanil que es consumeix als Estats Units?
Bàsicament de Mèxic, tot i que alguns dels components venen de la Xina i de l'Índia. Per això també va parlar amb el president xinès. Allà, a la Xina i a l'Índia, es fan el que s'anomenen precursors, unes molècules sense les quals no es pot elaborar el fentanil. Els càrtels mexicans de Sinaloa i també de Jalisco Nueva Generación són els que controlen el tràfic, pugen el producte cap al nord i el passen d'amagat als Estats Units.
Suposo que aquests càrtels hi veuen molt de negoci amb això del fentanil.
Sí, els hi surt molt a compte. Vam parlar amb José Andrés Sumano, que és professor investigador del Colegio de la Frontera Norte a Monterrey, a Mèxic.
La producción y distribución de fentanilo no está sujeta a ciclos agrícolas, no requiere tener grandes extensiones de terreno para tener las plantaciones. Se puede realizar simple y sencillamente en una bodega, en una casa con ciertas condiciones que funcione como laboratorio clandestino. Y con muy poco ingrediente activo puedes hacer una gran cantidad de producto.
Clar, això per ells és una ganga. Com es pot combatre aquest tràfic?
Mira, els experts apunten que primer caldria reduir la demanda de fentanil, perquè si s'ataca només l'oferta, com s'està fent ara, mentre la demanda continua a l'alça, sempre hi haurà gent disposada a traficar amb la droga. Tornem a sentir aquest professor.
Tu puedes detener a quienes están llevando a cabo el tráfico en un determinado momento, pero alguien más lo va a hacer, porque es tan atractivo entrarle que tienes a uno y te salen otros tres que quieren entrarle a ese negocio.
I Quim, com s'ha arribat fins aquí? Quin és l'origen de la crisi del fentanil als Estats Units, que recordem que causa més de 70.000 morts l'any?
Sí, és una bestiesa. La crisi del fentanil no es pot separar de la dels opioides, que té un origen lligat a la família Sackler, que són propietaris de la farmacèutica Purdue Pharma. De fet, hi ha una sèrie a Netflix, que si no l'heu vist es diu Painkillers.
No l'he vist.
És molt sòrdida, però explico una mica l'apogeu d'aquesta farmacèutica. Doncs bé, ells van començar a sintetitzar un opioide per tractar el dolor crònic. Van fer una campanya de màrqueting molt agressiva entre la població que en patia. Llavors van agafar estudis que no eren científicament vàlids i es va provar el medicament amb l'advertiment que creava addicció a menys d'un 1% dels consumidors. Això era fals. Es va receptar a l'engròs i la gent se'l prenia perquè reduïa el dolor i estaven convençuts que no era addictiu. I aquí va ser quan va començar tot. Tornem a sentir la investigadora catalana de Baltimore, Laia Castell.
Los metges van fer una sobreprescripció perquè la pressió farmacèutica era tan forta. I, bueno, claro, perquè els donaven coses a canvi, o sigui, aquí ningú se salva. I llavors, a partir d'allí, la gent se va enganxar.
I amb aquesta demanda, quan els metges van deixar de receptar-lo, és quan hi van entrar els narcos mexicans, fins a la situació actual que el consum il·legal s'ha escampat per tot el territori dels Estats Units. Això genera una greu crisi social que empitjora per aquests factors locals.
És un país que no hi ha atenció mèdica pública. És un país que continua estant molt segregat a nivell racial, a nivell de pobresa. Desgraciadament, estadísticament, també sofreixen més els costos del fentanil perquè és una droga més barata. No tenen accés mèdic. Hi ha organitzacions que van pels carrers, intenten veure si algú està tenint una sobredosi, trucar al que seria el 112 d'aquí, però tot això són pedaços a un monstre molt més gran.
Clar, sembla allò de la tempesta perfecta allà. Aquí a Catalunya hi vam sentir en aquest informatiu el testimoni del Josep, un home que va quedar enganxat al fentanil perquè veia que molt ràpidament tots aquells dolors que tenia li passaven. Quin és el perill que hi ha aquí a Catalunya que arribi aquesta pandèmia? La tenim controlada?
A veure, el perill sempre hi és, però en principi no hi ha indicis que se'n consumeixi de manera generalitzada al carrer. Almenys és això el que ens va explicar la doctora Francina Fonseca, que és psiquiatra i és directora del procés d'atenció a les addiccions de l'Hospital del Mar.
El fentanil és un opioide molt potent. Què veuria? Moltes més sobredosis al carrer o en els centres de reducció de danys on atenem aquests pacients, i no estem veient un increment de les sobredosis. Per tant, sospitem que aquí en aquest moment, ara mateix, no hi ha fentanil al carrer.
Ella ens va dir, però, que cada any entre una i cinc persones tractades a la Clínica del Dolor acaben desenvolupant una addicció al fentanil.
Doncs això ampliat és el que es podrà escoltar al Mapa Mundi d'aquesta setmana, que recomanem sempre a tothom que l'escolti perquè sempre és interessant. Quan i com es podrà fer aquesta escolta?
Doncs mira, a partir de demà al matí, al web i a l'app de Catalunya Ràdio i també a l'app de 3CAT.
Doncs ens l'escoltarem. Moltes gràcies, Quim.
Vinga, bona nit.
Catalunya nit.
I aquesta és la cançó que ens presenta tot seguit Tomàs Molina per indicar-nos quin temps farà demà. Tomàs, bona nit.
Molt bona nit. Doncs sí, Windy de The Association és una cançó, una música força antiga, de finals dels anys 60, però amb aquesta situació de vent que ells proclamen d'aquesta manera tan alegre, un vent que avui s'ha deixat sentir a tot el país, que ha fet caure ja les poques fulles que quedaven en molts arbres i que a Puig de Solles, a Montseny, ha arribat fins a 164 quilòmetres per hora i, de fet, l'estació des de 2:45 no dona dades, és a dir, que potser se l'han dut volant. El vent encara continuarà bufant les properes hores, sobretot de cara al nord del país. Anirà perdent intensitat. De fet, ja no hi ha avisos del Servei Meteorològic d'aquesta intensitat alta que hi ha hagut les últimes hores, però demà encara hi haurà una miqueta de vent de tramuntana a l'Empordà i de vent del nord al Pirineu. Demà serà un dia assolellat, ja sense precipitacions i amb temperatures de moment sense canvis, amb tendència a pujar. Divendres pugen una mica. Divendres fins i tot pujaran bastant. Però després del cap de setmana torna a entrar vent de component nord, windy, i tornaran a baixar les temperatures.
Doncs moltíssimes gràcies, Tomàs, per aquesta previsió. Ens tornem a escoltar demà.
Bona nit.
Doncs sapigueu que la temperatura és tal que, si voleu anar a esquiar, ja ho podeu fer aquest cap de setmana a Baqueira Baret. Ja esteu informats. Queden 3 minuts per les 11 de la nit i al final del programa ens hi agrada arribar-hi ben amunt. Ja hem parlat dels Ondes i ara hi tornem de seguida per rescatar dos dels premiats. Ha estat un gran dia per a ells, però no volen que oblidem una causa de gran recorregut.
Hola, sóc el Xavi Torres.
Hola, soy el Juan Carlos Unzué.
I estem a punt de rebre el Premi Ondes. Estem supercontents pel reconeixement que hem tingut, per l'any de trajectòria als cinemes, a la televisió i ara en aquest recorregut de premis, però em fa l'efecte que el Premi Gros encara està per venir.
Así es, queda el más importante, yo creo, ¿no? Estaremos todos de acuerdo que esa proposición de ley que hace 3 semanas llevamos al registro del Congreso la hagan suya todos los partidos políticos y sea efectiva lo antes posible, ¿no? Porque, como suelo decir, las enfermedades como la ELA no saben de ideologías, no saben de intereses políticos. Entonces, absolutamente todas las personas podemos ser diagnosticados de cualquier enfermedad y absolutamente todas las personas saldremos beneficiados de ello.
Com a societat no ens podem permetre, hem d'espavilar. La llei ELA s'ha d'aprovar d'una vegada per aconseguir que tota la comunitat que pateix aquesta terrible malaltia pugui viure definitivament amb dignitat. Amics i amigues del Catalunya Nit, gràcies.
Bona nit.
Demà a la nit tornarem a ser tant aquí a Catalunya Informació com a Catalunya Ràdio a les 10. Cedim l'última paraula al cantant d'aquest tema, Oysters in My Pocket.
Hey, this is Royal Lotus. The next track is Oysters in My Pocket. Thanks for listening. Good night.